És l'hora de mossegar la poma. Benvinguts al programa 315, a l'episodi 18 d'aquesta desena temporada. Avui parlarem amb en Josep Ruano, responsable de Capside, de més enllà de la transformació digital, des d'un punt de vista de les empreses. És a dir, per què cal abordar una transformació digital, què suposa i què ve després. En temps de tertúlia, més casos de switchers de Mac a Windows, Google i la nova API pel reconeixement de vídeos i les categories automàtiques de les nostres fotos a iOS i a macOS. Fem mossegar la poma, control tècnic i que s'incorporarà al programa de seguida amb Miguel Ángel Cabrera, que ara no és aquí, col·laboradors Dani Amo, Carles Caño, que sí que hi és. Bones, Dani. Ai, Carles.
Com estem?
El Dani va córrer a la Marató de Barcelona i va fer 4-0-3 o alguna cosa així. I en Raimon Lapuente, que avui tampoc hi és, codirecció, postproducció i ara mateix llançant les falques a Marc Alier. Producció, conducció, direcció, que us parla en Tomàs Manzanares. Aquest programa t'arriba gràcies a Capside.cat, l'empresa que vol construir un món més confiable a través del disseny, l'automatització i l'administració d'arquitectures de sistemes crítics. Comencem.
Mossega la poma, el teu podcast setmanal de tecnologia i ciència en català.
Quan arriben hores baixes... Benvinguts a Mossega la poma, en aquest episodi de 315, avui en Josep Ruano, al costat d'en Carles Caño, i no hi ha sang damunt la taula. Josep, benvingut.
Hola, bon dia.
Carles, estàs bé, no?
Sí, molt bé.
Molt bé, doncs ja feia dies que volíem que vingués en Josep. Primera, perquè sempre que el tenim aquí és interessant escoltar-lo. Avui, a més, ve a parlar de transformació digital, de més enllà de la transformació digital, coincidint amb un white paper que ha publicat i que us posarem l'enllaç. Val a dir que l'enllaç no és directe de moment, us heu de posar el vostre correu perquè us arribi, però val la pena si el voleu llegir. I aquest white paper... La primera pregunta, Josep, és quina va ser la motivació per escriure'l? Per què et vas...
Abans de contestar la teva pregunta, per al·lusions...
Ah, sabia que no s'hi podria estar. Ara, no, parlant dels acudits.
Sí, sí, exacte. Val a dir que en Tomàs és una mica exagerat i jo en cap moment vaig reclamar en Tomàs el meu despatx.
A les 8 del matí.
Simplement, ni a les 8 ni a les 10, simplement em vaig queixar de lo dolent que era l'acudit que havia fet en Carles. Sí, que normalment sí. Són dolents, però aquell...
No, aquell dia estava especialment...
Inspirat.
De fet, no només et vas queixar tu, val a dir que més gent de caps era venir plorant. Ui, és que és molt dolent, eh?
És que saps què passa? No. Saps què passa, Tomàs? Digues. Amb els acudits d'en Carles, el barco de mossega la poma zozobra. Però mejor que zozobre que no que zofarte.
És que el portava des del cotxe. El portava... Avui també el Marc està... Avui, ha, aquí, aquesta taula, hi ha dos cascats. Un és en Josep i l'altre és en Marc. Ja els hi perdonareu la veu i...
Però en Josep ve de BB del Norte, no?
Sí, sí, però hi vaig anar amb un constipat del 15.
I el vas mantenir, no?
I el vaig mantenir.
A menys 11, clar.
Si vas al cercle polar àrtic com un bon constipat, i els a mantenir.
Mm. Molt bé. Vas veure l'Aurora Boreal?
Sí, senyor.
Sí, senyor?
Sí, sí.
Oh,
molt xulo.
Que guai, no?
Sí.
Fas molta enveja,
sí, sí.
Eh?
Sí, sí. Bueno.
Doncs això, et preguntàvem...
Sí. Digues.
No, tornem a... Bueno, tornem, si vols, al white paper, que vas escriure. La primera pregunta era quina era la motivació per fer-ho.
Doncs hi havia dues motivacions. Una primera és que en Pau, el company de màrqueting de Capside, estava reclamant que escrivís alguna cosa.
De fet, ho fa amb tothom. Estan insistint que escrivim, que escrivim.
I li vaig dir, ja t'escriu alguna cosa pel blog. I estava anant a Madrid amb l'AVE cap a la seu d'un vendor important que parla molt de transformació digital, com tots ara, i vaig començar a escriure sobre això. Però per arribar on volia anar i explicar-hi de què volia anar, quan vaig arribar a Madrid duia 5 pàgines, aleshores vaig dir en Pau, escolta, no serà pel blog, serà algo més llarg, ja t'ho passaré. I la motivació va venir de bàsicament d'això que et dic, de que tots els vendors, Azure, Google, Amazon, parlen contínuament de transformació digital, heu de transformar la vostra companyia, i jo em preguntava, bueno, per què? I si no vull, què passa? Cal realment? I si la resposta és que sí que cal, que bueno, ja ho veuríem, Si la resposta és que cal, la següent pregunta és per què? És a dir, on em porta? Què vol dir transformar, què vol dir la transformació digital? Posem-nos tots d'acord en què vol dir, perquè diferent gent entén diferents coses, i a partir d'aquí dir on vaig, per què ho faig, on em portarà això. No és una fi en si mateixa, ens ha de dur a algun lloc. Doncs, per tant, venia d'aquí la motivació d'intentar explorar si cal o no cal, si tens alternatives, fixar una definició, que ja estarem molt no d'acord, però al final fixar un terreny comú, no? De dir, anem a parlar de la transformació digital utilitzant aquesta definició i a partir d'aquí veure cap on ens condueix i què vindrà després.
I una reflexió més enllà de la moda, perquè que sí, sigui de moda la digital transformation.
D'entrada, el que primer caldria determinar és dir el per què fer una transformació digital. I bàsicament entenc que el que podem arribar és a dir, si no et puges al carro digital, perquè no és fer una transformació puntual en un moment determinat, sinó és un carro que es va movent, i agafes una via, diguéssim, ludita, no de luda, sinó de ludita. Ja,
dels seguidors del capital lut.
Exacte. Doncs et tornes irrelevant.
O no. Aquesta és la primera cosa que calia explorar. I hi haurà jugadors que no faran dita transformació digital, i per això era important també dir què entenem per transformació digital, sí. per saber que parlem del mateix. I llavors, hi haurà algú que es pugui permetre no fer-ho? I jo crec que algun n'hi haurà. I en el paper, d'alguna manera, ho dic, no? Dic majoritàriament no tens opció. És veritat que algun quedarà. Qui quedarà? Els que són jugadors de nínxol. Per exemple, Rolls Royce, possiblement es pugui permetre que no anar-hi.
Bueno, d'entrada, Rolls Royce és de BMW.
Sí, ara sí, correcte. Sí. Però entenem l'exemple.
Mm. Hi ha un exemple...
Agafem Pagani, per exemple, els que fan el Pagani Zonda.
Sí.
Doncs possiblement aquest senyor pugui continuar fent els cotxes a mà i fent-los com els fa i no tingui cap problema.
Sí, però tenen uns modelats i unes coses...
Però és un nínxol molt petit de mercat.
Hi ha un exemple molt maco d'això, que sembla que explica el Malcolm Gladwell, d'un amic seu, que van a fer un l'explicava en John Cleese, un amic seu que se'n va anar a fer estudiar economia als Estats Units i allò es va estar estudiant i va aprendre el que podien fer les màquines IBM en els anys 70. Ostres, pots fer això, si es pot catalogar, i el que va fer aquest senyor va ser anar-se'n, quan va anar a Anglaterra, va agafar tots els diners, diguéssim, que la venien d'herència i tal, i va muntar una botiga de pigments per pintors. Perquè és una cosa que hi ha tant, el número de referències és tan bèstia, el número de coses, hi ha un inventari tan gran de coses, és tan de tant de nínxol que és l'única manera, que és el negoci que ell va veure que trigaria més en ser digitalitzat. És com ja dir, anar a buscar el nínxol per fugir de la transformació digital. Però a part d'aquestes excepcions que confirmaran la regla, per als mortals...
Sí, no, correcte. O sigui, hi haurà qui pugui no anar-hi? Sí. Seran majoritaris? Definitivament no. Seran un cas de cada 1.000, de cada 10.000, de cada 100.000. Seran casos de nínxol de mercats molt petits, possiblement els que es dediquin a temes molt o de luxe, o molta exclusivitat, o àrees de mercat molt, molt, molt... molt rares, no? Excepcions molt específiques.
En el White Paper cites a Isaac Asimov, venerat en aquesta taula, per a que a tu t'agradi, a nosaltres també. Cites una frase, la pots comentar? La tens a mà?
Sí, la tinc a mà. La frase, que de fet està tallada en el paper, diu, és el canvi continuat, el canvi inevitable, el que és el factor dominant a la societat avui en dia. No es pot prendre cap decisió que tingui sentit, mai més, sense tenir en compte no només com és el món avui en dia, sinó com serà el món. Aquesta frase del llibre on s'extreu continua dient que és per això que els homes de negoci, els homes d'estat, els pensadors, tothom ha d'afrontar el món des d'un science fictional way of thinking, no? Pensant en forma com pensa la ciència-ficció, per poder elucubrar, per poder pensar, imaginar com serà aquest món.
I si això és veritat, què passa?
No? La màquina i si de Futurama, no?
Sí, sí. Exacte. Però és... Sí. Si això és possible, si per exemple existeix un traductor
però
universal...
És un ICI, o sigui, ja es fa servir el what if aquí sí, a les empreses, és un ICI a molt llarg plaç. No és un ICI de... I si demà els ordinadors són una mica més potents? O si demà hi ha un software que fa no sé què? No, és pensant a molt llarg plaç a coses que són avui en dia ciència-ficció, no? Que serien inimaginables, per dir-ho així. Perquè la forma que tenim els humans de pensar és una forma molt lineal, ens costa molt pensar en termes exponencials, en termes de canvi molt radical... I aquí és on la ciència-ficció contribueix a poder pensar així i poder plantejar escenaris molt disruptius, escenaris de futur molt diferents.
Jo i un estudiant meu vaig fer l'assignatura d'aspectes ètics a la informàtica, vaig preguntar que quan es pensava, quin eren els anys que faltaven, diguéssim, perquè els cotxes, diguéssim, autoconduïts, autopilot, corressin pel carrer. Un estudiant meu em va entendre malament perquè em va dir 15 anys. Jo dic, com a 15 anys? Jo crec que abans de 5 anys ho tenia. No, no. Diu, 15 anys a que les persones tinguem prohibit conduir.
De Tesla volem parlar després, però abans d'entrar en Tesla deixem intentar fer un fil conductor que està lligat amb el white paper. Totes les indústries, si no ho estan ja, seran afectades pel software, ja que disminueix els costos de rèplica, de distribució. És una altra de les afirmacions que fas en el white paper, i això ho hem parlat bastant en aquesta taula, estem tots d'acord. Totes o gairebé totes. I ja poses molts exemples. De Tesla en poses un, però em fa molta gràcia com ho diu, perquè diu que Tesla no és un vehicle, ho diu en Josep, no sé si ho ha tret ell o ho ha tret d'algun altre lloc, ara ho dirà. Diu que Tesla és una aplicació amb rodes.
No ho dic ben bé així. El que dic és que sembla que el ritme d'actualització de Tesla, el ritme de progrés, sembla més el d'una aplicació o d'una app mòbil que el d'un vehicle, i per tant és, en aquest sentit, en aquest context, és més una app amb rodes que un vehicle amb software, perquè actualitzen cada dues setmanes. Això no passa en cap altra empresa d'automoció.
Això no passa en Windows.
Estàs entrant en una guerra una
mica complicada. Que és aquest dimarts el que posen l'actualització, on fiquen totes les actualitzacions de seguretat dels últims mesos? Que està tothom
esperant. Cada mes. Ja. Cada mes. El que passa que hi va haver, ho dic, havent-ho llegit per sobre, no vull entrar en detall perquè no conec prou, però crec que el mes passat, per alguna raó, o no hi va ser-hi, o hi va haver actualitzacions que no van arribar a entrar, o així, però el normal és que cada mes hi ha el que en diuen el Patch Tuesday, que és un dimarts on hi ha actualitzacions de seguretat, cada mes.
Tesla és un exemple molt interessant de tot el que estàs comentant en el white paper de transformació digital, perquè no és el negoci de Tesla, és tot el que hi ha al voltant que canvia el paradigma, o sigui, que Tesla canvia el paradigma. Per exemple, avui estava escoltant a David Isasi, que té un podcast que es diu Perspectiva i parla de canvis empresarials, i estava citant, si no he entès malament perquè estava escoltant-lo fent altres feines i no estava 100% atent, crec que citava no recordo qui citava, però deia que als Estats Units hi ha una empresa que ha decidit canviar la manera, és una empresa d'assegurances, que ha decidit canviar la forma com fins ara tothom feia les avaluacions per aplicar les assegurances de vehicles. Ara ha creat una aplicació que, si tu ets propietari del Tesla, l'has d'instal·lar, l'has de fer anar durant 3 setmanes, agafa el teu patró i sobre això et calcula una pòlissa, una quota de pòlissa, que és infinitament més econòmica que les normals, sí, sempre i quan tinguis un ús de l'autopilot per sobre d'un punt que és determinant que ha de ser.
I ja hi havia una altra empresa d'assegurances a Estats Units que tenia un software que, si t'instal·laves en el mòbil, estava pensant en l'assegurança pel teu fill quan esteu al carnet, per joves. Si instal·les aquesta aplicació i dones els permisos perquè puguem geolocalitzar i tot això, que podem saber on s'ha acabat, per quines carreteres, què fot, a quines hores, tot això, si tu acceptes aquest tracking, nosaltres et donem una quota més barata. Però amb aquest tracking, i amb algo similar, ho proves durant 30 dies i aquí ens reservem el dret de dir-te a tu no t'asseguro. No, perquè ets un sonat i condueixes cada divendres a les 3 de la matinada com un boig.
Però alerta, fa anys, dècades, que la forma com es fan els càlculs,
segles,
algorítmics, no sé
segles
si segles,
que
però
les assegurances funcionen amb el mateix model.
Sí, sí.
No
sí, sí, sí. I arriba Tesla, que no té res a veure amb el món de les assegurances.
Era el fons per les vídues dels sacerdots dels sacerdots evangelistes a Escòcia.
Tesla no només
Scottish Widows.
Sí. Tesla, a mi em fa gràcia Tesla perquè és una mica, i a Elon Musk, és una mica com a Steve Jobs en el moment de l'iPhone. Tenim el Miquel Àngel que acaba d'entrar, ara es posarà els cascos de la princesa Leia i agafarà el comandament de la nau. Si sentiu una cosa estranya és que és el típic so que fem quan passem els comandaments de la nau d'una mà a una altra. És el copilot.
Ha sortit de l'autopilot, hem desinflat el pilot automàtic.
Avui sense micròfon. Doncs la propera falca que entrarà és instruccions al copilot, és la de contacte. Okay? Que ja li hem tret els dos segons de delay perquè estiguis més confortable, Miquel Àngel. Vale? Okay. Doncs això, doncs dèiem que una altra cosa que semblava allò d'Elon Musk i el tema d'Apple fa uns anys, perquè un altre punt, o sigui, no ha inventat res, però és una altra tecnologia que canvia molt les coses, que és el tema dels cotxes elèctrics. No? De la revolució del combustible associat als vehicles. Jo que agafo el tren a l'estació de Sant Andreu, fins fa un temps hi havia els taxis aquells que anaven amb, jo us ho diré demà, amb aquelles bombones
de gas. Bombones de gas.
Doncs ara tota la parada de taxis de l'estació de Sant Andreu Arenal,
tots són híbrids.
No són híbrids, són punts de càrrega de cotxes elèctrics. Brutal. I ha canviat això amb 3 o 4 mesos.
Hi ha una voluntat molt forta per part de l'Ajuntament.
Però és que el cotxe, mentre s'està esperant a la parada, al taxi, s'està carregant elèctricament.
Sí, sí.
Increïble.
Ja, en aquest sentit, i tornant al tema de Tesla, que és més una app amb rodes que un cotxe,
no?
Va passar fa uns mesos una cosa divertida. No? Hi havia un senyor que es va queixar, que a més resulta que és algú relativament conegut a Silicon Valley, es va queixar per Twitter, mencionant a l'Elon Musk. Segurament si s'hagués queixat en Marc Colló, no suposo que tinguéssim Tesla, no ens hagués fotut ni cas. Es va queixar de dir en aquella parada de càrrega, de superchargers, de no sé on, d'allà a Califòrnia, hi ha uns tios que sempre es paren amb el seu cotxe, o deixen anar i se'n van a dinar, i no puc carregar. A actualització de setmana següent de Tesla, van introduir-hi un canvi, de manera que si el cotxe estava en el supercharger, un cop ja estava carregat, per cada minut que estaven allà anaven cascant uns diners.
Sí, perquè la gent el deixava allà.
Sí, aquest és el que es va queixar, és l'amic del Tim Ferriss, és el senyor que va fer Dick.
Sí.
És el senyor que va fer Dick, que sí, va engegar Google Ventures,
sí,
va portar el Tesla Roadster Model 1. O sigui, el número de sèrie 00 era de l'Elon Musk, que el 0 era d'aquest. O sigui, que evidentment quan aquest senyor
es queixa, no és com si es queixa un altre, no?
No, és que sempre ho
però al final, lo rellevant és que es queixa,
que va respondre
en
dues setmanes.
Es queixa un dia per Twitter, li contesta en un moment i en una o dues setmanes el vehicle ja es comporta diferent. Quan va sortir Tesla va passar algo similar. Un vehicle, un cotxe automàtic, un cotxe de canvi automàtic amb motor de combustió, per tal com es fan, típicament, si tu tens posada directa i deixes anar el fre, el cotxe tira. Amb un cotxe elèctric això no és així. Si tu no apretes el gas no va corrent el motor, si el motor no té corrent doncs no es mou. Què passa? Als Estats Units, que hi ha molta cultura de cotxe automàtic, els primers Tesla, la gent posava directe, treia el fre i el cotxe estava parat. Aleshores, la gent es va queixar.
Vol dir que el cotxe no es movia. Acceleraves.
Si tu no acceleraves, no es movia. I això Tesla ho va detectar amb la telemetria que tenen, van veure què està passant aquí, no? I hi havia gent que es queixava i tal. Què van fer? Van fer una actualització perquè en el moment en què tenies posada directa i deixaves el fre, sense apretar el gas, ja passava una mica de corrent el motor i el cotxe començava a tirar. Automàticament van veure que 10.000 vehicles o no sé quants, o 2.000, que estaven parats en el garatge, que no es movien, de cop això no es va començar a agafar, perquè ja es comportava de la forma que ells estaven acostumats a conduir. Que això és fantàstic. És fantàstic i té els seus reptes també, òbviament.
Però, com diuen en castellà, no quiero ser pájaro de mal agüero, però quan tinguis milers i milers de Tesla corrent, se suposa que la seguretat estarà molt ben mirada, però ja sabem que no hi ha res que sigui
inexplotable. Sí, per això dic que és
inexplotable. Llavors,
és bo, però té reptes, perquè quantes versions diferents tindràs de gent que no voldrà actualitzar, que no connectarà a internet perquè no s'actualitzi, per exemple, i hauràs de mantenir diferents versions que poden tenir comportaments diferents, aplicacions addicionals que puguis posar a tercers que puguin influir o no, perquè una cosa és llegir, l'altra és influir en el que fa l'habitura.
O el tema del car hacking.
La
seguretat informàtica del vehicle, sí, sí.
I això és un tema, però a veure, deixant de banda tots aquests problemes que posem sobre la taula que hi són, vosaltres només conduint, sobretot quan aneu per zones peatonals, sou conscients de la quantitat de punts morts, de punts secs que teniu quan esteu conduint i de coses que fa la gent al vostre voltant i en canvi aquests cotxes hi veuen en totes direccions en tot moment.
No, correcte, i el meu punt no era tant en el sentit de seguretat o no seguretat del vehicle des d'un punt de vista de conducció, no, de tràfic, o que seguretat en el sentit del car hacking, no, de seguretat com a software que sigui explotable, sinó la capacitat que dona a la companyia el fet de que pot estar mesurant en tot moment com els seus clients, els usuaris utilitzen el seu servei o el seu producte
i poden servir millor
i en base a això respondre ràpid. O sigui, és un diàleg. El convertim, el que abans era una transacció, et venga aquesta xocolata, la pagues, te'n vas a casa, te la menges i tant amics, i potser un dia tornes a comprar-ne més, ho convertim en un diàleg. sé quanta ja estàs menjant, si t'està agradant o no, com t'ha estàs menjant, amb què ja estàs acompanyant, amb qui ja estàs compartint, i en base a això puc respondre per donar-te més servei per millorar aquesta experiència. I això és un canvi radical en la forma d'afrontar el negoci.
Però és un diàleg invisible, perquè de fet hi ha usuaris que no, no són conscients de... Un usuari normal no és conscient de totes les dades que li estan rastrejant. Per exemple, l'operador. No? La llei europea diu que entre 6 mesos i 2 anys els operadors estan obligats a les activitats que realitza.
Sí.
I aquell cas, aquell alemany que va demanar-ho i que li van donar un Excel, que allà va passar un agent que treballa amb dades i podíem veure cap on anava a treballar, si anava amb tren, si anava caminant...
Estic d'acord que la gent no és conscient de les possibilitats que la tecnologia dona, del tracking que es pot fer, del tracking que fan els governs. Comencem per aquí. Ho hem vist amb el cas de la NSA, govern, el GCHQ, el govern britànic, canadenc i australià.
Després, suposo.
Hem vist molts casos d'aquests. Fa res es va publicar un estudi que havien fet uns senyors, de, si no recordo malament, de Stanford. Us donaré el link perquè... Fa relativament poc es va publicar un estudi on havien provat a veure com podien, què podien saber a partir de les metadades d'una persona, no? I si podien identificar unívocament. El que van fer va ser demanar... Perdona, em confirmo un estudi que penso que és del 2014, aquest, que és aquest. El que van fer va ser demanar un grup de voluntaris, uns 2.000, que instal·lessin una aplicació en el mòbil, que el que feia era registrar la ubicació, no, la geolocalització, de quan tu feies una trucada o que rebies, número que et trucaves, i número, o sigui, emissor i receptor, no, el número, i la durada de la trucada. Ja està. I en base a això van analitzar-ho. Amb això, sobre una mostra d'unes 2.000 persones, si no recordo malament, van poder identificar de manera única, o sigui, és a dir, mapejar número de telèfon amb el senyor Cargas Canyo Baix, un 97% de les persones participants a l'experiment, per via de pàgines blanques inverses disponibles pagament o gratuïtes, per via d'on trucaven, i a més van identificar que hi havia un senyor molt aficionat a les armes automàtiques, perquè les trucades que feia, quines hores, on les feia, tot això. Un altre que tenia un problema de salut, perquè trucava un centre especialitzat en un determinat problema de salut, i a una farmàcia, i en fi, vull dir que podem donar, i pel recorregut que feia...
Només aquesta informació van esbrinar...
Només amb metadades. Només amb metadades.
Clar.
Aquí, ara posem-hi, tots els operadors telefònics registren les metadades. Tots estan obligats. I hi ha països, com és el cas de Rússia, on per llei es graven totes les trucades, contingut també. A Rússia, els operadors de telefonia graven totes les trucades.
És que a Rússia...
Sí, sí, però això...
Per això vol dir que les trucades estan desencriptades, la veu.
Sí, sí. I encriptació de GSM no té secret. Per tant, és veritat, la majoria de gent no és conscient de tota la informació que hi ha sobre ells o que es pot obtenir a partir de Facebook.
Hi ha una cosa que m'agradaria recordar. Però... Quan va vindre en Canyet, explicava... O sigui, el tema de... Aquesta informació hi és, vale? I sí que hi ha una sèrie de problemes ètics perquè els operadors, la NSA, l'Ajuntament de Badalona, tenen aquesta informació i d'això. Però... La gràcia és veure com gent com Tesla o com Google estan fent servir aquesta informació per servir millor el seu client.
Exacte.
Perquè, per exemple, durant molts anys el teu banc ho ha sabut tot de tu. A qui li deus calés, el saldo que tens, els moviments, a qui fas transferències, si et quedes amb... I sempre ha sigut informació que ha jugat a favor d'ells, mai per servir-te millor a tu. No hem tingut mai aquesta sensació. I llavors ve tota aquesta generació d'empreses de Silicon Valley amb una que comencen a fer servir tantes o més dades que aquestes i de cop i volta giren la truita i utilitzen aquesta eina, aquesta informació per servir millor el client.
I creuar les dades. Abans estàvem parlant justament ahir quan preparàvem el programa i si vols podem posar exemples. Tu posaves un, em sembla... Bueno, jo vaig explicar ahir un que és increïble. O sigui, jo tinc l'Apple Pay. L'Apple Pay... Recordeu que perquè tenir la targeta que sigui accessible dins del wallet... No, si has de fer aquí un... No, el que cal és que el teu banc hagi tancat un acord amb Apple. Els bancs no ho volen fer perquè, clar, Apple s'endú una comissió. D'acord? Un actor que no és un banc, que és una financera, que és Carrefour Finance, ha tret una targeta Carrefour que, sense costos financers, la pots adquirir si passes el seu filtre... d'adquisició, i la pots utilitzar per fer compres en l'Apple Pay. Des del moment que estic utilitzant aquesta targeta, el meu banc ha perdut completament la traçabilitat de quins comerços compro, i quan compro i què gasto en els comerços, perquè l'únic que li apareix en el càrrec, al meu banc, ja no dic a mi, el meu banc és càrrec, targeta, Carrefour, perquè la targeta Carrefour acumula càrrecs i li passa al meu banc un càrrec a la compte corrent.
Que bonic.
Per tant, de cop i volta, és, pel Deutsche Bank ha estat invisible com em gasto
jo els diners. I em sembla que el Carrefour ho fa això és perquè...
Per guanyar, aquesta,
tenen la...
per guanyar aquesta informació.
No, però dic, el Carrefour ho fa, ho pot fer a Espanya perquè em sembla que té l'Apple Pay connectat des de França.
Ah, és possible.
És una financera francesa, però pot operar tota Europa. I ho té des de França, perquè a Espanya el Banco de Santander té una exclusivitat pactada amb Apple i fins que no passi la moratòria que tinguin amb d'allò, no d'allò, perquè m'ho han dit la gent de bancs que
clar,
ja que, ho estan esperant.
Què guanya Carrefour si no em cobra comissió per la targeta? Jo no li estic comprant a crèdit i per tant no estic pagant comissions. Jo no compro
quan
la botiga Carrefour.
Quan el producte és gratuït, el producte ets tu.
Clar. La meva informació, el que jo gasto, és la
passarà com allò que vam comentar fa temps, que a Walmart un pare va anar indignat de que rebia informació a la seva filla sobre bolquers i coses per embarassades i va dir, però si la meva filla va a l'institut i resulta que està embarassada la noia i ho va descobrir tot... abans Walmart a través de la targeta amb el que feia les compres, o sigui, per això...
Clar. Que no pas un pare, no? Això ho havíem explicat diverses vegades. Reprenem si us sembla el tema del white paper. En el teu anàlisi havíem vist doncs, l'exemple de Tesla i diguéssim totes aquelles indústries que seran afectades pel software. El segon punt que tu destaques, és un tema que al Marc segur que li interessa perquè és amigo de Diamandis, són les tecnologies exponencials. Parla'ns una mica, Josep, de les tecnologies exponencials. Exemples, parlàvem de... Bueno, en el white paper tu cites alguns exemples.
Sí, primer hauríem de començar per dir que és una tecnologia exponencial, que correcte. Ja n'heu parlat una mica aquí. Una tecnologia exponencial és aquella que els seus costos o el seu rendiment es redueixen o augmenten, respectivament, si parlem de costos o rendiment, de forma exponencial, és a dir, es dupliquen, el rendiment es divideix per dos o per tres, per el número que sigui, el seu cost cada un cert període fix de temps. Sigui això cada dos mesos, cada any, cada 18 mesos o el període que sigui. Això ve passant des de principis del segle XX en la computació. No? El tema és que qualsevol tecnologia que es digitalitzi, qualsevol servei o producte que es digitalitzi, té el potencial de convertir-se en una tecnologia exponencial. No necessàriament ha de ser tot software, no necessàriament, aquí heu parlat diverses vegades de les plaques solars i aquest tipus de coses, però definitivament el software accelera molt el procés. Per què? Perquè el cost de transmetre el software, de copiar-lo, de passar-lo, és marginal, que és un cost que tendeix a zero, i la facilitat d'iterar sobre això, per tant, és molt, molt gran. No requereix ni inversió, ni el temps de transferència del coneixement, etc., que requereix, si estiguéssim parlant, de fabricar plaques solars, per exemple, no? Per tant, el software és un catalitzador enorme en aquest sentit. Pot accelerar molt aquestes el número d'iteracions que fem per unitat de temps i, en conseqüència, qualsevol servei, producte, tecnologia que es converteixi en software, doncs corre el risc, si volem dir així, per bé o per mal, de convertir-se en exponencial. No? I aquí hi ha exemples, n'hi ha moltíssims. En el paper en cito uns quants i faig servir molt l'exemple de Kodak perquè és un exemple molt utilitzat que tothom ha llegit i per tant permet entrar fàcil, no? Permet que
hi ha un prototip, que arribi bé. Hi ha una foto d'un prototip que
hi ha una foto de la primera càmera digital que es va fer en algun
que té
lloc.
Un casset, el veus? L'estàs veient, Carles Canyo?
Ara
la veuràs. Té un casset al costat per gravar digitalment.
Ostres.
És brutal, eh?
És la primera càmera digital que va fer un enginyer que es deia Steven Sasson, que va fitxar Kodak i el van deixar que jugués amb els testos vells per allà, perquè no em canyés, bàsicament. Espera, que ensenyo una mica d'Àngel.
I això quin any era, més o menys?
Això és porno, eh?
És porno digital.
Si és porno, vull veure.
No, és que t'hauràs de desplaçar, perquè si no... És... Oh. Amb un casset al costat. És una òptica...
Això va ser l'any 1975... Va ser l'any 1975. Aquí hi ha un invent previ que se'n parla molt poc sovint i que és l'invent de veritat, que és el CCD, no? El dispositiu que permet convertir la llum que arriba en una imatge, que també és un cas divertit, encara que per un altre tema, però pot anar relacionat amb els temes de motivació i de gestió d'equips que parlava la Gina, no? En el Telegram. Hi havia dos enginyers de Texas, que no recordo com es deien, Texas Instruments, que no recordo com es deien, però hi ha Wiggy Zadcock i no me'n recordo l'altre, que els havien donat pressupost i un laboratori perquè inventessin el CCD, perquè inventessin alguna cosa per poder capturar el món real de forma electrònica. No? I aquests senyors duien un any treballant i no havien aconseguit res. Res és res, zero, estaven al punt de partida. I un bon dia li va anar al seu cap i els va dir, mira, tios, a les 8 del matí, aquest sí, de veritat, I van al seu cap.
Veniu demà al meu despatx a les 8 del matí.
I els hi va dir, si per aquest vespre, no, abans de marxar no m'heu presentat res, hem de xapar el laboratori, us quedeu sense finançament, perquè porteu un any aquí cremant bitllets i no tenim res i no ho puc defensar més. Es van acollonir, se'n van anar a esmorzar o dinar o el que sigui, van començar a dibuixar amb un tovalló,
tio, què passa?
I al final del dia tenien el disseny preliminar del CCD.
Sí que la pressió va bé.
És com un truco de gestió, eh? Dir, escolta, o resoleu el problema avui o demà no cal que torneu.
Però el interessant és que la primera càmera digital perdó, era una càmera que capturava fotos de 100% píxels, 0,1 megapíxels, 0,1, perdó, en blanc i negre, no grisos, en blanc i negre, tardava 50 milisegons a capturar imatge en el CCD, que és molt de temps, però és que a gravar-la tardava 20 o 30 segons a gravar-la en el caset, i llavors tardava 30 segons a poder-te ensenyar amb una tele.
En blanc i negre, clar.
En blanc i negre, sí, sí, perquè clar, el catxarro aquest, una tele al costat en blanc i negre, un dispositiu mòbil.
Un dia vaig veure un documental de la invenció del televisor, que al final, diguéssim, el que es va distribuir de forma mainstream era el tub de rajos catòlics. Catòlics. I és molt interessant veure totes les... O sigui, com que hi havia el cine, la idea de poder transmetre cine a distància era com una cosa que la gent volia i es va intentar de moltes maneres possibles i les primeres versions dels tubs de rajos catòdics eren absolutament macarrònics també, era algo terrible.
Però la gràcia, i jo crec que és el que defensa...
La gràcia és que en aquest punt, qui pagaria, parlem de l'any 75, fotos en paper amb una qualitat bona, Kodak lideraran el mercat dels papers, els líquids de revelat i el carret,
no només això
i reflex
i no només el carret tot això, sinó també el reactiu,
sí, sí, per això dic els químics, sí, sí, el paper, sí, sí. El carret, no? En aquell moment qui pagaria per el catxarro aquest? Aquí podeu veure com reproduïa les fotos, són fotos Creative Commons, te passaré els enllaços, Tomàs, perquè els publiquis. Sí. Un microordinador connectat amb els casets, amb una tele d'aquestes velles de l'avi, només hi falta el tapete de ganxeta sobre la tele. Qui pagaria per això? Podrien tenir fotos bones en paper. I això és el que va passar en el cas de Kodak. No? És la fase de decepció. La fase en què tens una tecnologia que l'enginyer es posa palote. No? Ara que no estem en ràdio es poden dir aquestes coses. Sí, sí.
Trempa, que tinc.
L'enginyer trempa.
Amb venes.
Amb allò que està fent i ho veu el marketing, negoci, el de marketing, no? El que sigui, i diu, quina merda és aquesta?
Però això és invent, això no es pot vendre.
Això no es pot vendre, políticament, que mai.
Ve el de
té raó.
El de user interface que tenim, el d'experiència d'usuari que tenim a cada empresa, i diu, això és una merda.
Però té raó. Allò tal com està no es pot vendre. 0,01 megapíxels. O sigui, 100% píxels blanc i negre. Quan hi havia reflex al costat, fotent unes fotos del 15. Allò no es pot vendre. El tema és que en un temps allò passa a 0,02, a 0,04, a 0,08, no? Està en cada
fins
unir,
a 24 i
fins que arriba un punt que passem de 0,5 a 1 megapíxels, a 2,4 megapíxels.
Es mitjitza, es condensa.
Quan arribem a la fase aquesta, on el creixement exponencial supera el llindar del 0, multiplicar 0 per 0, doncs...
Sí, sí. Arribes a l'1, quan arribes a l'1.
Quan arribes a l'1, allò creix molt ràpid. I en aquell moment, qui vulgui entrar-hi, no dic que no pugui entrar-hi, hi ha hagut molts casos en què ja han pogut entrar més tard, però allò ha agafat una velocitat de creuer que costa de seguir. Que costa de seguir. I els que no hagin pujat al carro patiran. No? I bàsicament això és una mica el que passa. No?
Això també és una miqueta el tema del...
Va fracassar estrepitosament. No? O sigui...
Kodak va fer diverses coses. Que
però Kodak ha fet coses interessants amb el tema de les
químiques.
Vist
en perspectiva, sembla evident de dir, hòstia, com que van cagar, però en el dia a dia... En el dia a dia és molt difícil prendre decisions correctes. És molt, molt difícil.
És el dilema de l'innovador, no?
Sí, Kodak va fallar en no fer cas de càmera digital. I la primera càmera digital que es va comercialitzar al gran públic era una d'Apple, no recordo, no? Crec que era sí. Apple Take o alguna cosa així, no recordo.
Sí, sí.
Aquella càmera no la va fabricar Apple, la va fabricar Kodak.
Imagina.
I part de l'acord era no poseu en lloc que haguem fet a Kodak. Que això és una merda. Això era part de l'acord. No, fixeu-vos que visió.
Igual que la primera impressora d'IBM, bueno, el que comercialitzava amb el PC, perquè IBM venia impressores sèries, la IBM Pro Printer era una Epson.
Era una Epson.
Era una Epson, que després era la LX, la LX100.
Doncs doncs va passar exactament això. I no van fer cas en allà. I després Kodak va tenir altres errors. Va continuar creient que no arriba, que si s'entrenen al professional, els professionals no anirien a digital. I al final era una qüestió d'evolució.
Bueno, però
era una qüestió d'evolució.
Fixa't, Josep, en una cosa. Si, per exemple, Apple en l'any 2007 no es carrega completament a l'iPod traient a l'iPhone i no entra al mercat de l'smartphone i treu un producte que es carrega directament al seu producte estrella, que és a l'iPod, avui en dia Apple està, no hi és. O és una empresa completament irrelevant.
Abans d'Apple i l'iPod, m'agradaria parlar d'un altre exemple que també el va esmentar ahir el Josep mentre es preparàvem el programa i em va cridar molt l'atenció, que és el de... No diré el nom, perquè abans jo crec que és millor fer una pregunta. La pregunta és, quina és la teleoperadora més important a nivell de trucades del món? No?
Sí, que, vas dir? Sí, que això és una xerrada que estava fent, que vaig fer fa poc i que havia fet fa 4 anys, i vaig preguntar quina és l'operadora de comunicacions més gran del món mesurada en número de trucades.
Mesurada en número de trucades?
Número de trucades fetes.
En trucades?
Sí, sí, o sigui, l'operadora del món que fa més trucades.
Alguna de Xina deu ser.
I la resposta fa uns 4 o 5 anys, quan vaig fer aquesta xerrada, 4 anys, el 2013, va ser aquesta, doncs, alguna Xina, algú va dir AT&T, algú va dir NTT, algú va dir China Telecom... I la resposta, 2013, era Skype.
Ah,
i aquí un senyor que està amb una operadora de comunicacions, una operadora de telefonia molt gran a Espanya, molt coneguda, no?
I no cal dir nom.
Que no cal dir nom.
Molt estimada i, doncs, sí, i admirada.
Va dir, no, no, però
és igual.
Skype és que no és... Skype no és competidor nostre, sinó és ni un operador de comunicacions. Són quatre matats de techies i tal. I en aquell moment, un bon amic meu, que és el director d'Accent Cyber Security, que està aquí a Barcelona amb nosaltres, en aquell moment en Lluís estava visquent a Califòrnia. I jo hi vaig dir, mira, cada cop que jo truco el meu amic a Califòrnia, ho faig per Skype. Tu no guanyes un duro d'aquesta trucada, perquè la trucada és un bé rival, que és una economia, és a dir, es consumeix i es gasta. A diferència del Golden Messi, que el pot veure tothom mil milions de vegades, i tothom a vegades si vol, una trucada la fas i s'ha fet, final. No se'n beneficia ni prou. Per tant, jo cada moment que truco he de triar amb què truco. Puc triar amb el telèfon mòbil que tinc amb tu, o puc trucar amb Skype, i truco amb Skype. Per tant, tu no guanyes diners d'aquesta trucada. Per mi això és un competidor. El tema és que el model de negoci és molt diferent. Vaig tornar a fer aquesta pregunta a un grup d'estudiants d'uns 20 anys, 20 i pocs anys, estudiants d'un segon Master in Science, entenen? Només estan fent el segon Master in Science en International Management, fa 3 setmanes. I la resposta va ser Skype, WhatsApp... Van ser aquestes respostes. I la realitat és que ara WhatsApp està al nivell d'Skype. Uns 100 milions de trucades.
De trucades?
Sí, uns 100 milions de trucades per dia. És a dir, inicien 1.100 trucades per segon, una mica més.
No està mal.
Que la infraestructura queda darrere per
mira
això.
Mira, si és important que us dono una primícia. A la darrera beta que no hem vist, encara els que estem aquí presents, jo tampoc, però he leído al respecto, Telegram ja incorporarà també trucades de vídeo i de veu. Avançant amb aquest punt i amb aquest exemple, de tot aquest circuit que tu has dit, que hem anat parlant de transformació, desmaterialització, desmonetització i democratització, que és el darrer pas, no? Entenc, sí. En aquest procés, diguéssim, sí. De transformació digital. Hi ha un tema que és, o sigui, que per sota està subjacent a tot el que vas explicant, que és el factor disruptiu. O sigui, hi ha empreses que ho peten, o més que ho peten, que canvien les regles de joc quan aconsegueixen posar en el mercat quelcom que és realment disruptiu, no? No sé si vols parlar d'exemples. Avui
sí,
has vingut...
el tema de disrupció, perdona, sí. Passa en el moment en què la tecnologia agafa la velocitat de creuer, és a dir, el moment en què passàvem del 0 a l'1, no? Quan teníem les càmeres de fotos, allà és quan es produeix la disrupció, quan es veu que jo podré trencar la cintura en els altres, perquè és quan veus que l'evolució tecnològica, que les iteracions que hi ha, tenen un creixement exponencial, i que és el que dèiem, no? 0, multiplicat per 0, és un número molt petit, és 0, però quan passes del 0,5, 0,6, 0,8, multiplicat per 2, ja són 1,6, per 2 són 3,2, al tanto. Això ja creix de pressa.
Quan passa de l'1 i és tard.
Quan passes de l'1
i
és tard.
I la pasta, ja creix massa i la ràpid. Pasta que es mou aquí darrere és també molt important.
Sí.
Moltes vegades.
Deixa'm fer un apunt sobre el que dèiem de Skype abans, perquè és important com canvia el model de negoci. Hem dit Skype i Facebook, WhatsApp. WhatsApp és a Facebook, Skype és a Microsoft, són dos tecnològiques, no són dos operadors de telecomunicacions. Sabeu quina altra companyia està en el top 5 en número de trucades fetes.
Apple?
Apple, amb el FaceTime. És a dir, de les 5 primeres empreses del món en número de trucades gestionades...
Tres tecnològiques.
Però Skype, jo buscava les dades perquè les tinc aquí, Skype té, té 560 milions d'usuaris registrats, dels quals 74 són usuaris que ho fan servir cada diversos cops a la setmana, més o menys cada dia. És el primer mecanisme de comunicació del 35% de les empreses petites i mitjanes del món. I d'aquests 74 milions d'usuaris actius o freqüents, o com ho vulgueu dir, 8,1 són usuaris que paguen cada mes Skype. És a dir, 560 milions registrats, 74 que ho fan servir cada setmana a diversos cops, 8 milions que paguen. El model de negoci és radicalment diferent, ha de ser necessàriament radicalment diferent, el model de negoci d'un operador tradicional. Per tant, per molt que l'excusa per la transacció econòmica, si n'hi ha, acabi siguent la trucada, no? O el que tinguis un número, en el cas de Skype, o el que sigui, per molt que aquesta sigui l'excusa, és a dir, que el mecanisme de transacció econòmica no sigui sigui el mateix que tenies abans, més o menys, el mecanisme d'intercanvi de valor o valor aportat ha de ser un altre totalment diferent. I aquest és un dels canvis fonamentals. Si agafem la cadena de valor de les companyies, s'està desassociant el que és l'element transaccional, no? L'element que pot ser excusa perquè em paguis els quartos, de l'element d'aportació de valor. I això és un canvi radical.
Això és el que en Diamandis diu la desmonetització.
No exactament. No exactament. Ahir parla de desmonetització quan els diners desapareixen de l'equació totalment, per dir-ho així. En el cas de fotografia, no et costa diners fer una foto.
O un MP3.
No,
una
no costa diners fer una foto.
Però fixa't, el que realment té el valor no és... O sigui, quan tu et compres un smartphone, a partir del moment que tu el tens, ja, o sigui, comptant que no estàs connectat, que no has de pagar per connexió a internet, o sigui, tot el que tu tregui, tot el valor que tens és de fer-lo servir. Per tant, no pot ser 1.000 fotos on pot ser una.
Això no és, més diners, això és Spotify respecte a l'iTunes Classic, per exemple, perquè dintre d'elles també hi ha disrupcions. Sí. I hi ha el que diu el d'això. Quan valia una cançó comprada a iTunes? Era un 99, te'n recordes?
Sí.
Què val una cançó de Spotify? No té valor, perquè val...
El número de cançons que tu fas...
dividit per la quota mensual.
Cada mes dividit per la quota mensual.
Però és ínfim.
Al revés.
Sí, però és ínfim.
La quota mensual dividida per el número de
cançons. Però és ínfim. És un valor que no és 0,99, t'ho asseguro.
No.
Perquè si no, només podries escoltar 4 cançons.
Però fixa-t'hi,
tu no pagues per la cançó, pagues pel servei de tenir a disposició teva el poder escoltar, entre cometes, qualsevol cançó.
Sí, però depèn, perquè jo quan escolto és... Jo d'entrada ja dic, jo no estic a Spotify, no, li vaig agafar mania i no hi estic. Jo tinc les meves cançons a Google Music i tinc les que compro a iTunes i les compro, vale? I tal, però
jo m'he fet de Pandora.
Bueno, està molt bé.
Jo tinc Spotify.
Però quan jo compro una cançó la tinc allà i el que vull tenir-la sempre, aquella cançó, i fins i tot per mi té el valor de que jo les tinc indexades, és l'índex de les cançons que a mi m'agrada, és com tinc la meva biblioteca que té un valor. Tinc la meva selecció i cançons que de cop i volta oblido i que em retornen. Cosa que si tingués un catàleg infinit... O sigui, jo no vull un catàleg infinit de música. O sigui, vull un catàleg infinit de música, però
de la teva música.
Per poder vull tenir el meu catàleg i tindre un catàleg gairebé infinit on poder triar. Jo puc triar i remenar i puc escoltar 30 segons de totes les cançons del món a dintre d'iTunes, per exemple. I quan una cançó dic que aquesta cançó m'agrada i la vull escoltar i la vull seguir escoltant quan soni música aleatòria, doncs la compro. I és un model, i per mi és el model que a mi m'agrada. No, a part que Spotify no és no rendible. L'únic motiu per al qual actualment Spotify és rendible és perquè és propietat dels segells discogràfics. I per això aguanta, perquè generen molt poc benefici per al volum que per cada cançó que deixo. Ho deia l'altre dia
i fins i tot els músics tampoc estan massa contents, els autors,
No, però és propietat els que han fet les operadores les discogràfiques és comprar Spotify i entre tots tenen Spotify i llavors Spotify té que negociar amb els seus propis amos i és una mala posició de negociació. Per tant, ara quan surti Spotify a borsa, sisplau, no compreu Spotify perquè us podeu fotre una hòstia de nassos.
Tornant amb elements i coses de model disruptiu, i ho està fent el Josep en aquest moment, no, no ho podem, no us ho
estava
podem ensenyar. Estava
fent un model disruptiu de xocolata.
Sí, no, però m'ha fet molta gràcia perquè ell es va apuntar a Kickstarter i va trobar una empresa israeliana que feia una cosa molt curiosa que es diu Pocket Molecular Sensor, que es diu SSI, i jo, que per cert,
Sayo.
Per cert, ja no està a Kickstarter.
Ja no està a Kickstarter.
No, i a més hi ha una denúncia de plagi.
Sí, però ja es va resoldre aquesta denúncia.
Està resolt?
Hi va haver un... Vale. Durant
si
un
això
temps,
es pot comprar, no?
Durant un temps no podien fabricar i això va fer que triqués molt arribar-me al meu. Perquè hi havia una altra empresa que va dir que va presentar una infracció de patent pel dispositiu òptic. Si acaso expliquem primer de què va el catxarro.
Sí, explica, explica.
I és novament una potencial tecnologia disruptiva on ens ensenya
sí,
com
que
es pot
que
tancar.
Que és molt nova, eh? És molt nova i les aplicacions encara no sabem per on aniran.
Exacte, és molt nou.
Què és i què fa? Sí.
El bitxo aquest pretén ser un espectròmetre de masses de butxaca. Que és un espectròmetre.
Sí, però no per gasos, sinó per
llum. No, no, de masses, no sí. És un espectròmetre de gasos. Mm. Un espectròmetre de masses. Els espectròmetres, o espectrofotòmetres, que és el nom correcte, el que fan és fer incidir llum en determinades longituds d'ona sobre un material, que pot ser sòlid o líquid o gas, els més precisos són els de gasos, i en funció de com refracta aquesta llum i de la llum que rebota, de com reflexa aquesta llum, poden determinar la composició d'aquell material.
Per la signatura quàntica.
No, per la longitud d'ona.
No, no, o sigui, no, no,
longitud
de les molècules.
Longitud d'ona de les molècules.
Per l'estructura atòmica.
Exacte, l'estructura atòmica, que és atòmica. Que hi ha uns quants.
Perdona, no veieu, ja farem les fotos, però perquè ara seguiu l'explicació mentre el Josep la dona. Imagineu-vos que això és com el comandament d'un pàrquing, per entendre'ns. L'aparell és com el comandament d'un pàrquing. Continua, perdona.
Llavors, el que fa un espectròmetre és això, no? Fer incidir llum i en funció de la llum reflexada i de la intensitat de cadascuna de les longituds d'ona de la llum reflexada i refractada pot determinar la composició d'aquella substància. No? Els senyors aquests israelians el que han aconseguit és que un determinat tipus d'element òptic, o sigui, d'un determinat tipus d'espectròmetres, que són els de near infrared, poder-ho fer molt petit i molt econòmic. Llavors han fet un aparell que no té cap precisió d'un espectrofotòmetre de laboratori, no pot dir composició a nivell d'elements.
Però és que té la mida d'un cipo, bàsicament.
Sí, una mica més petit i tot. I pesa molt poc.
Sí, és un cipo que pesa...
Sí, jo diria que pesa com 75 grams de pernil dolç.
Sí. o 75 grams de formatge.
Ara feia setmanes que no tenia l'oportunitat de dir-ho del pernil dolç.
El tema és, aquest bitxo que fa és treure el que en diuen el spectral fingerprint, no? L'empremta espectral. No? L'empremta, sí. Bàsicament és un gràfic on tens intensitat a les X i longitud d'ona a les X. El que fa és treure aquest gràfic, aquesta firma, ho envia en el seu núvol, per això té Bluetooth, es connecta al mòbil per Bluetooth, el mòbil es connecta a internet, ho envia en el seu núvol i en allà ho comparen amb la seva base de dades de materials i te retorna dient determinades propietats. Aquests senyors què pretenen? Diuen, volem fer la base de dades de materials més gran del món. Perquè cada cop que escanegem coses, aprèn. Segona cosa, important.
I m'escaneixa tot,
Un espectròmetre et torna això, pues, tant de carboni, tant de nitrogen, tant de ferro, tant d'arsènic, o el que sigui, no? Aquest aparell no sap fer això, però està orientat al consumidor final, a l'usuari final. Per tant, si, per exemple, abans ho parlàvem amb en Carles, no? Si en Marc vol muntar una granja de porcs i de truges, i jo hi serveixo...
Hi ha dies
que tu penses,
que a casa meva ho sembla. La part de darrere del cotxe dius, sí, sembla
exacte,
que tinc una granja de porcs.
I jo et vull servir el pinso, no? Per sí, els vostres porquets petitets. Doncs el que, per exemple, podria això permetre és que passant l'espectròmetre, bueno, passant el pocket molecular aquest, no? Sensor, per una mostra de femto o de sang o de teixit o el que sigui dels teus porquets, pogués determinar si els hi fa falta algun determinat antibiòtic o més proteïna o més vitamines o més el que sigui i ajustar-te al pinso perquè entrega de la setmana vinent. No? Perquè la gràcia d'aquests senyors que han fet? Primer han fet molt barat, petit, molt assequible, un tipus de sensor òptic molt especialitzat, que aquí estaríem a part de desmaterialització. No l'han desmaterialitzat, però l'han fet prou petit perquè no hagi de tenir un catxarro. Els espectròmetres portàtils a l'aucatòria pesen 10-15 quilos i a més vegades costen 6 o 100 mil euros i arriben a milions d'euros els més bons. Aleshores,
ho han fet prou...
Això, quan val, perquè no han dit el preu.
Això val uns 200-300 euros, 200 i pico vaig pagar per Kickstarter, amb duanes i tot, uns 300. Imagina't quan el duanes em va trucar i em va dir què és això? No, que la meva dona ho va sentir i estava rient i dic un espectrometro de masses de bolsillo i va dir algo electrónico, sí, un cacharro para el móvil, vale, vale.
Claro que sí.
Circule, circule.
Algo electrónico, un cacharro para el móvil, claro que sí.
En el CES de Las Vegas van presentar un telèfon mòbil.
De fet, ells tenen un espectròmetre de... Possiblement. Perquè el fan servir quan portes líquids, sí. Quan portes líquids allà dintre dels nens, t'ho miren.
En el CES de Las Vegas van presentar un mòbil que porta integrat, a més de la càmera de fotos, un sensor d'aquests, i vam presentar també una bàscula per la cuina, que també porta un integrat, de forma que foto l'entrecot que em vull menjar allà...
I saps si li fots sal o sucre?
I com que té el pes, i té l'espectre, sap quanta proteïna, quant de ferro, quant de greix saturat, insaturat, tot això ho sap.
Ostres!
Al moment, perquè teniu pes, ja ho calcula tot quan hi ha exacte, i per tant...
I que no t'equivoquis, sal de sucre, de que fet, em va passar una vegada amb unes magdalenes a casa.
A mi em va passar amb un cafè, quan encara m'hi posava sucre. Des de llavors no em poso mai més sucre al cafè.
Ja no. Jo vaig fer una vegada amb magdalenes amb sal. A casa de la meva sogra...
Poden ser bones, jo n'he fetes amb sogra.
Si li fots salades. La quantitat de sal que li fots de sucre... És,
en qualsevol cas ens n'anem de tema. Cap a...
Bueno, a veure, sobretot hi ha una cosa que veig claríssima. Jo ja veig a penya per la nit a les discoteques mirant que la cocaïna estigui ben tallada.
Exacte.
I que l'èxtasi sigui èxtasi.
Exacte.
Això no es veu.
No es veu, però ho posarem
en el marc. Els espectròmetres funcionen tancant en un lloc totalment fosc i amb hòstia, sí. Una mostra petita, perquè no hi hagi interferència de llum, sí, de fora. Aleshores, un dels compliments que ve amb l'aparell aquest és per poder prendre mesures de medicaments. Aleshores, aquí podem posar una pastilla...
Drogues i família.
Per mirar la puresa, per tu, Marc, per exemple, podem mirar si el Viagra que t'han venut és de veritat.
Sí, sí, sí.
M'està dient viejo.
No. Vale, està dient que no se m'aixeca, però és que no el deixo content últimament.
A qualsevol cas, per una banda han desmaterialitzat l'espectròmetre, com deia, en un mòbil, en una bàscula, que sigui, i han fet molt assequible, no és desmoneditzat, però han fet molt assequible. D'altra banda, fan aplicacions, o sigui, funciona amb un mòbil amb aplicacions específiques per usos molt, molt concrets, de dietètica, de nutrició, del que sigui. Jo m'estic fent una base de dades de xocolates, per exemple, no? I han fet un kit de desenvolupament, de manera que tu puguis desenvolupar explicacions específiques i puguis definir si les dades que envies ells també n'aprenen o queden en el teu domini tancat, en el teu domini en el sentit del teu àmbit, en el teu espai tancat, perquè és un diferencial teu i el que sigui, no vols que es filtrin aquelles molècules, no? Pots definir si, que les dades també t'arribin a tu, tu ets un laboratori, o jo sóc el fabricant de pinços pels porquets d'en Marc, doncs que les dades m'arribin a mi també, perquè així jo puc fer la meva feina. I aquesta gent el que fa és posar-me tota la intel·ligència darrere, tot el machine learning, a més, per processar els models aquests, generar models matemàtics, etc., per analitzar aquestes coses. Per tant, estan democratitzant aquest ús de l'espectròmetre perquè qualsevol indústria ho pugui utilitzar directament amb els seus clients, és a dir, que els seus clients el facin servir i ho entenguin sense que calgui un científic interpretant resultats.
Ni un laboratori.
O fixa't una cosa, o algunes coses així tan senzilles, com per exemple un senyor que sigui veí de Sant Adrià com el Carles, que cada matí a les 8 del matí agafi una mostra d'aigua del Besòs i digui, ups, i pugui enviar un tuit, mireu què hi havia avui al riu. I anar explicant això. I llavors els polítics dels... Tot bé? Tot bé. Imagineu tots els polítics de les ciutats que estan al voltant del Besòs i el Congost i d'això, que tinguin que dir, ah, doncs si resulta que el Besòs està venent aquest producte, qui l'està tirant i per què?
Pregunta, si democratitzessin un espectròmetre de gasos, que estaria per veure, que igual és molt més complicat, serviria per mirar el nivell de contaminació de l'aire o no?
Segurament.
Hauries d'agafar, no sé com agafaries les mostres, això caldria que un científic ens expliqués, no sé com agafes les mostres...
Perquè en el moment en què la idea que tu has dit, Marc, que d'aquí uns anys treguin un aparell que qualsevol persona pugui mesurar la qualitat de l'aire, poca broma, perquè ara ens arriben unes dades que a vegades les oculten a la web oficial, que costin d'amagar perquè només els nivells de contaminació són més alts dels que voldríem.
Aquí a Pedralbes és molt fàcil. Jo tinc controlat quan miro la muntanya del Tibidabo.
Si la veus amb un filtre groc.
Sí, exacte. Si veus que el bosc és verd, si veus que a Collserol el bosc és verd, és que l'aire està net. Quan veus que dius... Com és que avui el bosc és com marronós?
Ja ho deia a Trinca, no? Que el Besòs és més verdós i el Llobregat està marronat.
Exacte, sí.
Bueno, aquest producte, exacte, aquest Pocket Molecular Sensor de Consumer Physics, us posarem l'enllaç perquè el veieu. Ara està aquí el Josep prenent notes de la xocolata
però
de l'Equador.
Està posant... Que ens va portar... Perdona, Tomàs, és que està posant el catxarro aquest per damunt les xocolates i està dient que això ho pot servir per mesurar femtes. Tu has netejat la cosa aquesta?
perquè no sé què fa.
S'esterilitza o no s'esterilitza?
No, evidentment no.
Anem a avançar.
Però llavors és una cochinada.
Anem a concloure l'entrevista.
Una cosa, la Fundació X Prize, que és d'en Peter Diamandis, evidentment, té un dels premis que té actius, és precisament per aconseguir que algú dissenyi el que en diuen el tricorder, que és l'eina que tenen a Star Trek, diguéssim, perquè els metges diagnostiquin i curin tots els mals de la galàxia. I bàsicament és aconseguir una cosa petitona així, i que entenc que segurament aquest invent formarà part del kit de les coses que hi haurà. I què passa quan el tricorder...
Consumer Physics ha guanyat molts premis, eh?
Sí.
Ha guanyat forces premis, ho he estat mirant abans a la seva.
A mi m'ha mesurat el nivell de greix.
Sí.
L'ha recalibrat. Sí, és que sortia un 31% i jo...
El 31% seria com jo.
Jo era la meitat. O sigui, 16 i pico que em vaig amb una bàscula del
gimnàs. 31% m'ho creuria de mi.
Bueno, hem d'anar a concloure l'entrevista amb el Josep, i que té una mostra d'uns quantes xocolates ja, bastantes. I hi ha dues coses que jo volia comentar-te per acabar l'entrevista. Una és una cosa que dius en el white paper, que insisteixo i recomano que tothom accediu i el llegiu, és de les conclusions que ell treu una... que la vull deixar damunt de la taula perquè també ens hi parlés, i una pregunta de la Gina Tos, que és l'altra cosa que et faré per acabar l'entrevista. De les conclusions que tu vas treure del white paper, dius saber dir no per mantenir-se enfocat pensant en temes de negoci. No? I és un exemple, ja t'ho deia ahir, que és una de les coses que a mi sempre m'han sorprès des que et conec i des que conec Capside. Ara està ensenyant aquí les realitats de la xocolata.
Total.
Està totalment... Bueno, ahir va estar-se una hora agafant... Anava calaix per calaix de l'empresa la gent que sabia que consumia xocolata, que hi ha uns quants consumidors xocolatinòmenos, i va anar buscant la xocolata i anava mesurant-la amb l'espectòmetre aquesta. Això, saber dir no per mantenir-se enfocat. Un dels trets distintius teus, de Capside, que ho apliques contínuament, que l'empresa ho aplica, i jo crec que és un tema que val la pena que... És una obvietat, però val la pena que ho diguem, perquè no tothom ho fa.
És que si vols dir que sí a coses, has de dir que no a coses.
Sí, i sobretot...
El temps que perds quan no fas el que toca. No?
Exacte, és el cost d'oportunitat. Si tu saps on vols anar, que potser és el que és difícil a vegades, no? Perquè si tens clar cap on vols anar, tot allò que està pel camí, aquelles oportunitats que apareixen, que semblen molt bones, però que realment et fan agafar altres camins, et fan separar, has de dir no, perquè estàs perdent temps per arribar on vols. I si tu estàs convençut que allà on vols anar és on tens una oportunitat més gran, no? On hi ha un benefici major, si tu et vas entretinguent agafant floretes pel camí, que poden ser molt maques, un altre hi arriba abans que tu i et fotrà el ram. Per tant, és importantíssim dir que no, no? I això és veritat que Capside és una de les coses que xoca més a la gent quan entra en els primers mesos, sobretot a la gent que està a equip de ventes, que porten la seva cartera de clients, el que sigui, i els hi surten oportunitats interessants que poden tenir un volum econòmic important.
Amb clients de mort de renom.
Amb clients de renom. Uh-huh. I se'ls diu no. Això no ho fem, no hi podem anar. Perquè no és el que fem nosaltres. I per tant, primera, ens despista. Segona, ens desposicionen a la ment dins de la ment d'aquell client, doncs et posiciona fent una cosa que no és el teu foco. Tercera, si no ets realment bo fent allò, bueno, ho farem, potser ho farem, ens en sortirem prou bé, o potser no, però no ho farem amb la qualitat que volem donar quan fem la nostra feina, que sí que ens dediquem. Per tant, seràs un mes. Aleshores, és fonamental dir que no, és el més poderós que hi ha en estratègia.
I no només dir que no a què, sinó dir que no al com, que ja és un altre. Sí. El com també està igual d'important. Et faig la pregunta de la Gina Tos, que t'ha fet al grup de Telegram. Dic, Josep, quin és el repte més gran a l'hora de dirigir grans equips de tècnics? Aquesta pregunta té... Sembla que no, però té bastanta...
Té molta xitxa, i estaria molta estona. Entenc que vol dir equips grans en el sentit de número de persones, que no és el mateix que equips de grans tècnics, que també tenen... No,
poden ser 5 grans tècnics, però...
Perquè també tenen el seu ego i el seu què, i també...
Sí.
Tampoc és trivial. Jo diria que, bueno, la resposta sempre en preguntes complexes, la resposta és depèn. Val? Sempre. Aquesta és correcta. Sí. Resposta és depèn. I depèn, un dels elements principals és si és un equip que ja és gran o si és un equip que s'està fent gran en el sentit que està incorporant molta gent molt ràpidament, perquè són coses molt diferents. Incorporar gent ràpidament és molt complexa. I possiblement el més difícil és mantenir una cultura apropiada. I fica aquí una cultura i no la cultura. Què és la cultura? Comencem per aquí. La cultura d'una empresa és el per què fem les coses que fem de la forma que les fem. I per què no ho fem d'una altra manera. Això és la cultura, no? Per què fem allò que fem tal com ho fem. Per què dic mantenir una cultura i no la cultura? Perquè tu pots marcar una cultura determinada en una companyia, una manera de fer, i evidentment va molt marcada normalment pel fundador, en tecnològiques, però, o en totes les empreses, però a mesura que va creixent i que s'hi va incorporant nou talent, també hi diuen la seva. I la seva, que pot tenir molt de valor o més que el que hi havia. Per tant, vas canviant. Una organització, quan té certa vida, no té una única cultura, té moltes cultures diferents. Aleshores, el que hem de fer és trobar aquells valors, aquelles formes de fer i aquells objectius, aquells propòsits, no, que superiors, que estan per sobre dels individus, que són del grup, en què tots ens hi sentim còmodes, que podem compartir tots. Mantenir això perquè tothom estigui alineat és possiblement el més difícil quan tens un equip que és molt ràpid.
I quan fas selecció per incorporar gent que a més tens la pressió de fer-ho ràpid, de fer-ho bé, de que gent que encaixi, a vegades contractar persones és molt complicat.
Molt.
És un time consuming brutal. A vegades pots analitzar...
Ja ho saps bé a cap,
sí. Sí. No, i encara i tot i així... Has analitzat moltes coses correctament i incorpores algú que no encaixa, yeah. No encaixa gens.
Quan en el procés d'entrevistes, ara jo hi participo algo menys, però abans que hi era molt, sobretot a les primeres, sempre els deia jo mateix als candidats. No, el procés de càpsida és llarg, és veritat, és un procés de selecció molt llarg i complicat, però aquest procés que us sembla tan llarg, que pot tenir entre 6 i 8 entrevistes, algunes d'elles de 4 hores, d'altres de 2, d'altres de 3, és un procés una mica complex. Us semblava molt llarg, però realment posem que invertiu entre 30 i 40 hores en aquest procés de selecció. El primer mes que estigueu treballant a Càpsida, si entreu, portareu 160-170 hores. Per tant, és molt de temps? Sí, és molt de temps, però si ho relativitzem, si ens ho mirem amb una mica de distància, no és tant. Per Càpsida sí, però el candidat no és tant. Per Càpsida sí, perquè per trobar un candidat bo... necessites explorar molt. En el cas de Càpsida, el rati que tenim des de candidatura, no primera entrevista, candidatura, és el que algú aplica, fins a incorporació, està en el 4,8% pels perfils tècnics. Això vol dir que necessitem,
més d'un 95%.
Que necessitem entrevistar 25-30 persones per trobar-ne una. Aleshores, entre gener, som ja com unes 10 persones que fem entrevistes, entre gener i març de l'any passat, jo vaig fer 130 entrevistes, a més del meu dia a dia. Algunes d'elles de 4 hores, de 3 hores. Per tant, consumeix molt de temps de companyia, sí. Però el cost d'incorporar algú que no encaixi, que no vol dir que sigui dolent, vol dir que no encaixa, és a dir, que no trobarem aquest punt de contacte, aquest punt comú en els valors, en la forma de fer, en l'objectiu que perseguim, que ens sembla un objectiu que tingui repte, que ens faci trampar, que ens agradi, no? I pot ser una persona perfectament vàlida i molt bona, però que no coincidim allà, no? Doncs, incorporar algú que no encaixa a l'empresa és el pitjor que pot passar per totes les parts, perquè el candidat haurà estat un temps que segurament serà curt, que si estarà 6 mesos, 8 mesos, un any com a molt, no? Si l'empresa fa els seus deures i una persona no encaixa, doncs aquella persona, si és honesta i se'n dona compte, marxarà, i l'empresa, si fa els seus deures, el fotrà fora si no ha marxat. Per tant, tindrà en el seu currículum, en el seu bagatge, un temps molt curt en una empresa on no ha pogut demostrar, això no sol ser bo, i una sensació d'haver perdut el temps en certa forma, no? I l'empresa haurà invertit uns esforços en intentar formar algú que entri i tal, que tampoc ha encaixat. Per tant, es tracta de minimitzar el risc aquest, perquè és molt car per totes dues bandes, pel candidat i per l'empresa, fitxar algú que no acaba encaixant.
I jo volia comentar-te una cosa, perquè ara últimament estic explicant, dono un curs per, diguéssim, de disseny de sistemes d'informació i tal, diguéssim, una miqueta... curs com de per CIOs, i els hi tinc que explicar d'allò de la visió i de la missió, que alguns professors ho expliquen al revés.
Visió.
ho expliquen al revés. I
bueno, no... és que no, si tu busques no hi ha consens. Moltes companyies... O sigui, no hi ha un consens clar entre quina part és missió i quina és visió. Jo tinc la meva opinió al respecte, però si mires, hi ha moltes companyies que ho tenen unes al revés de l'altre.
Visió és, al final, entengui, el visió és el que veus. Com veus el món? És una manera de veure el món. I per exemple, una de les coses que jo veig és que un conjunt de persones, un grup de persones que treballen plegats, s'han de posar d'acord en moltes coses, coses grans i coses petites. Si no comparteix la visió, la forma de veure el món o la cultura, el que tu deies, uh-huh. el per què fem les coses que fem de la manera que les fem. Uh-huh. Potser em pots dir una cultura, em pots dir una visió. Mira, el món el veiem així, el nostre paper en el món és així. Aquests són els valors que compartim, uh-huh. és un conjunt de valors, una sèrie de coses. Si tu i jo ens hem de tindre una discussió, vale? Si tu i jo hem de decidir alguna cosa, hem de poder argumentar l'un contra l'altre. I per poder argumentar és el que tu deies, hem de posar-nos d'acord amb algunes coses, perquè si no no podem argumentar.
Exacte, si no estem d'acord en absolutament res, no
exacte,
serà un diàleg de sords.
Exacte, hem de posar llavors, quan en una empresa s'han de decidir coses, és important que existeixi aquesta cultura o aquesta visió, i si existeix la visió, que estigui ben comunicada. I per tant, si està ben comunicada, al final es converteix en una cultura. És a dir, per exemple, jo estic en una casa de barrets, treballant en una casa de barrets, que és l'OPC, on la visió no està en lloc i no te la comuniquen. Sí que jo l'he destilada i en tinc una...
Si no hi és, potser aquest és el motiu de que no la comuniquin.
Bueno, la visió existeix, jo l'he trobada. De fet, la vull parlar amb unes quantes persones de la universitat per dir, jo crec que és aquesta, potser la podríem canviar una miqueta, però crec que, efectivament, és aquesta. I és una mica trista, però és la que és. Però al final és dir, que són els arguments... al final, una cosa que a la cultura occidental està molt quadrada és el funcionament de la lògica. El silogisme el tenim quadrat, per això ens agraden les novel·les del Sherlock Holmes, l'argument deductiu, i és la manera que tenim de demostrar coses. És a dir, en el moment que ens posem d'acord en una cosa per començar a partir d'aquí podem raonar i podem presentar els nostres arguments. Llavors és molt important. I llavors, el que jo sí que he vist en algunes organitzacions és que en realitat no existeix una única visió i tens conjunts de persones que tenen premisses diferents i llavors quan discuteixen hi ha arguments completament... O sigui, els arguments no ressonen en l'altra part, i llavors el que tens són conflictes. I llavors, quan intentes dirigir una organització amb dos conjunts de valors diferents, el que tens és poca claredat i te'n vas a la merda en patinet o te'n vas a la mediocritat, més absoluta.
La visió hauria de ser compartida, no? La visió és com veus tu el futur. No. On vols arribar,
o
no?
Com veus el món
surts,
i la direcció en què el món
tu
va.
Tu surts a fer una travessa i mires a l'horitzó el punt d'arribada. Allò és la visió, no? I com ens imaginem aquest punt d'arribada. I això va ser comú. Llavors la cultura és una altra història. La cultura és més tàctica, és durant execució. És com, per què fem allò que fem de la manera que ho fem? Però és que està molt influenciada per aquesta visió.
Exacte.
Si volguem anar, si volguem
visió
anar,
i cultura tenen que estar
si volguem anar cap a una direcció determinada, hem de mirar cap allà mateix. Si no, no anirem bé, no?
Sí, que això és el que dèiem en català. Tenir les coses clares. És que en una organització molt gran, les coses han d'estar molt clares.
I has tocat un punt molt crític, és la comunicació. Si és transparent i tothom ho té clar, tens més... No vol dir que vagi bé. És molt complicat organitzar grans equips, però tens més probabilitats d'èxit que si no es comunica res i que cadascú fa de carrer pel seu bàndol, que llavors el que tens són moltes probabilitats que et fotis una nata, no? Que algun dia les coses no vagin.
I en empresa i en comunicació hi ha una cosa molt important, que s'hi juga la credibilitat, la direcció de la companyia, i és, diguéssim, la visió de la, oficial de, la company, de les coses que té la companyia, d'acord? No, això, sí, que no s'enterin de coses per tercers o per rumors o
no,
per no sé què,
no.
Sinó que hi hagi algú que sàpiga ser prou empàtic i ho tingui prou clar com per dir, no, mira, el que pesa la companyia d'això és això. I ho expliqui, ho digui, ho transmeti per correu o
sí,
com sigui.
Jo crec que anem cap a un món on les organitzacions necessitaran tenir més i més i més transparència, perquè el tipus de treballadors, per dir-ne així, o, no, de professionals que ens trobem, ho reclamen més, com és lògic. És a dir, cada cop més, i especialment en el nostre sector, on hi ha un skill gap, on hi ha un dèficit de personal qualificat brutal, no? Hi ha molta més demanda que oferta, i seguirà així durant temps, possiblement, a mesura que tots els negocis tinguin una necessitat ingent de programadors.
Hi haurà menys demandes de conductors i més de programadors.
Sens dubte. Doncs, i menys de taxistes. Doncs, mesura...
tot i que tots el que ens agradaria fer és fer com el que va crear el Ruby on Rails i dedicar-nos a programar i a conduir carreres, fer les 24 hores d'alemans.
Exacte. No, doncs, a mesura que això passi, i per tant que els candidats poden triar el projecte que volen estar, òbviament triaran projectes on sàpiguen per què estan, per què estic fent això que estic fent. A quin propòsit superior em condueix això que estic fent? És a dir, quina millora aporta en el món o què en faig d'això? O estic aquí fent una rodeta com un hàmster? Per tant, cada cop hi haurà més demanda i això s'aconsegueix, en la meva opinió, amb organitzacions que siguin més i més transparents i que tinguin certa ètica. I dic certa amb pena, hauria de ser una gran dosi d'ètica, però no és així moltes vegades. Però aquelles que van molt a l'extrem tampoc funcionen bé, i un exemple que estem veient recentment amb Uber, no? Que estan sortint nanos contínuament per les conductes de l'equip directiu i la manca absoluta d'ètica que tenen aquesta gent.
No, però és que Uber el que els va fer créixer era una mica aquesta manca de respecte per tot i passar de tot i enfotre-se'n de tot. I quan és una empresa petiteta i fa gràcia, i perquè clar, hòstia, tenim taxis més baratos i ja no sé què, però quan es converteix en un gegant com el que és ara i manté aquestes actituds, de cop i volta comença a fotre...
Perquè la veus com a prepotent. Molt prepotent.
El que l'ha fet gran el pot destruir directament. No que passa a tenir molts calés.
No tindrem gairebé temps per fer tertúlia, perquè avui ens hem allargat, però vamos, molt més del que estava previst, però molt més. Per tant, anem a avançar. Josep, ens queda sí que vull comentar un parell de coses a la part de la tertúlia, però molt curta. Però primer la comunitat.
Uneix-te a la nostra comunitat a Telegram, segueix-nos a Twitter o escriu-nos a podcast@mossegalapoma.cat. It's a necessary thing. It's a place I made up. Found out what I made up. The nights I've stayed up. Counting stars and fighting sleep. Let it wash over me. Ready to lose my feet. Take me off to the place where one reviews life's mystery. Steady on down the line.
Coses que volia comentar molt ràpidament. Tu volies fer esment, Marc, i no vull que se'ns passi, de tota una sèrie de documents que han sortit i de sistemes on la CIA i els governs han ficat el nas.
Sí, però a veure, aquesta és una notícia que jo crec que la premsa està fent-ho molt malament.
Ah, aquí vull.
Vale? És una notícia que la premsa ho està fent molt malament. Perquè fixeu-vos, una cosa és el que va deixar anar l'Snowden, que és a dir, escolta, la NSA, que és una agència de seguretat nacional, està fent servir eines d'agafar informació de forma indiscriminada massiva, vale, d'una agència governamental americana contra ciutadans americans, cosa que va contra la Constitució americana. Vale? I això és escandalós. Vale? Era el tema del programa Prisma i això és escandalós. Llavors, una agència com la CIA, que bàsicament és una agència que la seva missió és obtenir secrets, vale? I entenc que, a veure, tu pots estar alineat políticament, doncs, amb el govern americà, no, però jo entenc que un govern ha de poder saber secrets, ha de poder robar secrets i ha de poder preservar certs secrets. I per tant és la seva feina. La CIA en aquest cas està fent la seva feina. I en aquest cas el que ha fet la CIA és anar en el mercat, diguéssim, on els hackers es dediquen a vendre els zero-day exploits, quan trobes un bug...
Un apunt. Alguns hackers.
Alguns hackers. Dic, alguns hackers, els ven, alguns altres els publiquen, els fan open source i tal, però hi ha alguns hackers, els de Black Hat, que es dediquen a agafar i a vendre'ls, sobretot aquests de Zero Day, i llavors el que fan és que es dediquen a crear, diguéssim, com un kit d'eines Per si, doncs, imagina, jo sé que en Josep Ruano és sospitós, doncs, perquè resulta que té un espectrògraf de masses i tal, i és un tio xungo, doncs anem a espiar-li el seu telèfon, que té, resulta que té...
Era xungo abans que tingués l'espectròmetre.
Imagina't ara, entre les pistoletes Nerf i l'espectrògraf de masses
I tenim aquí. I els ganivets de cuina.
I els ganivets de cuina, mare Déu, com el Steven Seagal, tu. Doncs vull agafar i sé que té un Lenovo, doncs què puc fer per hackejar aquest Lenovo o quin, el telèfon que porti en Josep, com el puc hackejar? I tinc un kit d'eines per fer un atac dirigit. Vale? En canvi, en aquest cas, Wikileaks ha deixat anar tot això, que sembla ja que... crec que l'ètica de Wikileaks està canviant una miqueta, ho han fet, diguéssim, amb el timing molt ficat en un moment on hi ha un president que està barallant-se amb els seus propis serveis secrets i aquí Wikileaks està participant, sembla que estigui fent la rosca en Putin en comptes de contra algú altre, compte amb el que està fotent Wikileaks en aquí, i després això és dir, a veure, la CIA està fent la seva feina, llavors t'agradarà o no, i està fotent el en comptes de comprar el que estan comprant els xinos. Després una altra cosa que va aparèixer, i és que el govern Obama va preparar una cosa molt interessant, i és que hi havia una comissió a dintre de la CIA on es detectava un zero day bug, és a dir, un bug que ningú més coneix i que resulta que pogués ser perillós per la seguretat nacional i per la seguretat, diguéssim, dels ciutadans dels Estats Units, havia d'haver una comissió tècnica i ètica per decidir si això es guardava a la caixa d'eines o si es comunicaven a les empreses perquè ho netegessin. És a dir, que és una idea...
Sí, la bona pràctica és comunicar-ho a l'empresa afectada i donar-li 90 dies per treure el fix i després fer-ho públic. Aquesta és la bona pràctica en hacking.
Exacte, aquesta és la bona pràctica. Bueno, en aquest cas, la CIA el que diu, jo tinc l'eina i puc entrar on sigui i puc determinar és si jo vull mantenir-m'ho com un comodín per poder hackejar en els enemics de la llibertat i del Partit Republicà o qui sigui, que tingui que anar contra la CIA, però també he decidit que, escolta, que si això és molt xungo, com que és una porta falsa d'entrada, la pot trobar algú altre, vale, diguen Putin, diguen hackers xinesos, diguen qui sigui, i per tant poder que hi hagi almenys aquest punt de decisió i s'ha mutat. I en canvi s'està traient la cosa de mare. El que era un escàndol absolut era el de l'NSA i Prisma. Això és simple, mira, hi ha unes eines, les estan comprant perquè resulta que és la seva feina. És que tenen gent entrenada per obrir portes. Sants collons, és clar, no, són la CIA, són en James Bond.
Jo crec que també el que ha fet una cosa...
A més és l'MI6.
No, amb James Bond era l'MI6.
No, però és que es veu que aquesta, el kit aquest d'eines, de ganzues electròniques, el tenen compartit amb l'MI5. Per sembla ser que l'MI6 no existeix, és l'MI5.
No, hi ha l'MI5 i l'MI6, però un d'ells va canviar el nom a GCHQ.
Ah, vale.
Un és el militar i l'altre és el civil.
Sí, el que...
Però a les pel·lícules de James Bond ara només és MI6, que és el...
El GCHQ.
Però en les pel·lis és MI6, que és el que importa.
És igual, serveis secrets. En qualsevol cas, el que estava passant també és que cada cop han començat a explorar les eines aquestes que fan... No sé què han dit, els televisors Samsung tenen no sé quantos, en fi, històries d'aquestes...
Els televisors Samsung que tenen micro i càmera, sí. En el manual d'instruccions ja ho deia, vigila que parles en el menjador a casa teva perquè això ho enviem tot a Samsung i no ens fem... I a tercers perquè ho Samsung... aquí i no ens fem responsables.
Perdona, una empresa... Parlant de direcció enfocada... el vicepresident, que de fet és el president, perquè el president està a l'hospital, el vicepresident de Samsung està a la presó.
Sí,
per corrupció.
Sí. Això és un país civilitzat, no passen aquestes coses.
I tu has de comprar telèfons i neveres i rentadores.
I l'altre dia estava mirant un vídeo a YouTube i em posen publicitat de Samsung, que bàsicament era un vídeo supermaco, superben fet, on ensenyaven el control de qualitat de Samsung provant les
bateries. Sí, jo també el vaig veure.
Però molt Jonathan Ive.
S'ha de canviar la percepció.
Per cert, ara que diem això, l'altre dia un XKCD, en XKCD, que és un còmic així dibuixat amb dinos de pelitos, l'altre dia, un dels acudits posava que quan entris a casa d'algú, el primer que has de fer és dir hola, Echo, en comptes de dir la paraula que activa l'Echo, aquí no en tenim, no? No hi és, oi?
O Alexa. O
exacte,
sigui,
no Alexa, no sé. És que si ho dius als Estats Units en un podcast americà...
Penso que deia Alexa, no?
Sí, sí, et deia, Alexa, ordena 2 tonelades de sucre, Alexa confirma compra. Però si dius, sempre has de saber si hi ha algú que està escoltant, sí, però, el que diguis a casa.
Però sabeu què va passar, no? Amb Alexa i a casa de nines? Esteu al cas?
No.
I Alexa no tinc una seu, un dia el portem i juguem. En una casa, una nena de 5 o 6 anys o així, va dir: Alexa, vull aquesta casa de nines, no? Ja que sigui. I tenien Alexa doncs, configurat amb el compte d'Amazon, amb el One Click Shopping i tal, i que al cap de dos dies va aparèixer a casa de nines, que havia pagat la mama. Ja. Total, que això va sortir, penso que de Canadà, va sortir les notícies locals, dient que una nena de 5 anys havia dit: ei, Alexa, compra'm la casa de nines tal, i al dos dies va tenir la casa de nines. Però és que ho van dir tal, reproduint-ho, no?
Ah!
I tothom que tenia una Alexa al menjador escoltant va tornar a comprar la casa de nines.
Això sí que és tecnologia exponencial, eh?
Sí, això és completament exponencial. Bueno, Abe, que hem de marxar. Deixeu-me dir diverses coses. Primera, hem passat així com molt de rasqui per la comunitat Mosegui i no he fet cap referència.
Una cosa molt important que me n'he assabentat aquesta setmana. És de vital importància. Ve una nova sèrie de Star Trek.
Ah, sí? Una nova sèrie
de Star Trek? Una nova sèrie de Star Trek. Star Trek Discovery.
Ah.
O sigui que, i a més ve el 2017.
Però això és una proposta, Mosegui.
És una alerta. Ve una nova sèrie de Star Trek.
No, les alertes són les propostes. A veure, molt ràpidament. Haig de dir diverses coses que ens han arribat aquesta setmana de la comunitat. La primera és una cosa que ha dit en Josep, que després ara parlarem d'un llibre que ens ha suggerit, però diu que en lloc de fer servir el Palasaka, que està molt bé, que és el nostre equip de guerra, Palasaka! Fer també servir altres expressions com el sarró, el sarronet, a la butxaca, el calaix o el sac.
O el peix al cova, que era convergent, això.
No, això és molt convergent. Més coses. En Rael, que és un company de feina, ens va, no ho va linkar al grup de Telegram, tot i que ell està en el grup de Telegram. El que passa que intenta llegir molt i no fer-se molt visible, però ens va enllaçar internament a la Slack un article que és interessant llegir-lo. Jo no estic 100% d'acord amb algunes coses, sí. És un article d'una persona que es diu Owen Williams, que és programador.
Programador. Aquest surt el Disweek in Tech.
Sí, un programador molt important, un tio que està molt ficat en temes de programació de realitat virtual, d'acord? Que havia sigut usuari de Windows, que es va passar amb els Macs molt emocionat com a developer, i que ara ha tornat a fer un switchback cap a Microsoft. I ho explica en un podcast que es diu Charge, i una newsletter i un blog que es diu Charge, i us enllaçarem en el blog. Ara no tenim temps d'entrar en detall de tot això. En Carlos Starlux, que no para d'enviar-nos correus i coses, ja ho saps.
Ens bombardeja.
És com... Nosaltres som Berlín i ells són els avions de la RAF de la Segona Guerra Mundial. És horrorós. Ens ha enviat un enllaç de Microsiervos on es repassa la tecnologia de reconeixement de vídeos i l'API de Google. Bestial. I també ens comenta una cosa que jo no sabia, que m'he quedat de pasta de boniato, que és que tant a iOS com a Mac l'aplicació Fotos ja disposa d'un reconeixement automàtic per categories. És a dir, tu puges una foto, encara que no la tagueixis, no li posis etiquetes, a l'iOS o al Mac l'analitza i després, segons el llenguatge que tu tens definit al Mac o al telèfon, pots fer cerques. Per exemple, digue'm totes les fotos que hi hagi una platja o un edifici.
O un espectròmetre de masses.
Molt bé.
Doncs o sigui, això... ara resultarà que l'aplicació Fotos del Mac no és una puta merda.
No,
o sigui, és que... Això és xocant, això.
Mira, obres l'aplicació...
No cal que ens ho seguis. No és gens radiofònic, Tomàs.
Anava a posar Ruterassos, que és el que tinc a casa, que estic molt content del meu Ruterassos.
Que és pa cagassos.
És pa cagassos, sí. Anem cap a les propostes, Mosseguis.
Les propostes Mosseguis són objectes, gadgets, idees, esdeveniments tecnològics, científics o culturals, aplicacions, llibres, sèries de televisió, pel·lícules, tot allò que vulguis compartir. Envia-les a propostes@mossegalapoma.cat.
No tinc oïda, però he deixat la veu de la Pepa amb un pèlet millor que la setmana passada.
Sí, si estava massa metàl·lic abans.
Vale. En Josep Ruano, aquí present, de cuerpo presente i espectòmetro en la mano, ens recomana un llibre que es diu Liars and Outliers, Enabling the Trust that Society Needs, no? To Thrive. És del Bruce Schneier.
Schneier.
Pots explicar una mica el llibre?
Així? Bruce Schneier és un criptòleg molt reconegut, un crac. I el llibre, aquest és un llibre que barreja temes tècnics, encara que no és gaire tècnic, d'antropologia, socials, etc. Per parlar de com la confiança és clau en la societat i com les societats creixen, que això també s'aborda en el llibre Sapiens, en base a col·laboració, a confiança, però arriba un punt que per seguir creixent han de poder col·laborar entre membres que no es coneixen entre si, que per tant no poden confiar entre si. No? I com s'estableixen aquestes relacions freqüents si no hi ha confiança. No? I vol dir que has de confiar en una sèrie de normes, d'estructures, de regles, de tecnologies, del que sigui, perquè no pots confiar en les persones que no coneixes. I a partir d'aquí, doncs, parla de l'evolució de les tecnologies per garantir privacitat, per dels conceptes de privacitat, de seguretat. Insisteixo, és un criptòleg, un expert en ciberseguretat dels més grans que hi ha. És un dels autors de Handbook of Applied Cryptography, o sigui, és una persona de referència. I està molt, molt bé, i arran del que ha sortit de CIA i del que va sortir de NSAB, doncs jo crec que està... I de la notícia també va sortir, no sé si ho vau llegir, que el govern, crec que és holandès, farà el recompte de les eleccions a mà perquè no se'n fia de que els dispositius de recompte no estiguin hackejats pel govern rus. Això fa 50 anys ja era guerra, directa.
Sí, sí, era una aclaració de guerra total.
Per tant, estava més vigent que mai, i tot és un llibre que ja d'uns quants dies, és del 2012 o del 14, no me'n recordo.
Però em sembla que és pre-Snowden, diria.
Sí, totalment, és del 12 o del 14, és pre-Snowden, pre-NSA, tot això, però és terriblement vigent. I és molt recomanable.
Jo de veritat, a tothom recomanaria, a tothom que li interessi el tema per entendre la situació internacional actual, el llibre d'en Gary Kasparov, Winter is Coming. És molt, o sigui, que un estratega dels escacs com el Kasparov t'expliqui la situació sociopolítica actual, sobretot des del prisma de lo que ve des de Rússia. I el que s'està fent malament des d'Occident és tot un luxe i entens moltes coses, o sigui, jo de cop i volta entenc moltes coses molt millor i dius Winter is coming, i com a mínim bastants anys, o sigui que poseu el cul en remull.
A col·lació del que acaba de dir en Josep, jo us recomano la web de l'autor de Sapiens, del Yuval Noah Harari.
Té una web, aquest home?
Té una web on recull les entrevistes que li han fet. Està la de TED, una de TED molt interessant, i està una altra.
És molt bona l'entrevista
que
li fan.
Molt bona, molt bona.
Perquè ara el tio de TED, l'organitzador de TED, ara el que fa són... està muntant...
TED Dialogues.
Diàlegs, converses. I la primera ja amb el Yuval, a pinyó.
Pam.
Sí. I ho peta.
Quan dos Wimbles. I ho fa bastant... I a més, deixa parlar al públic, a Facebook...
No. Ho fots superbé. Sí. O sigui, a veure... Està superbé.
Bueno, doncs en aquesta web, en Yuval Noah Harari recull no només això, sinó recull també les seves participacions en podcast i tal. Hi ha un capítol d'un podcast que es diu A16th, acabat amb Z, A-U-6-Z, que es diu Brains, Bodies, Minds and Techno-Religions. I us recomano molt aquest podcast, estarà en els enllaços.
Un momentet, per als que sigueu del club de fans del Yuval Noah Harari aquest, us diré que hi ha una entrevista en l'home aquest...
De l'Ezra, el podcast, exacte. De l'Ezra, que està molt bé.
Com es diu, Ezra surt, no sé què...
Que també surt a la seva web.
Sí, Ezra Klein, The Ezra Klein Show, on hi ha una entrevista entre l'Ezra i el Yuval. Però la que jo estic esperant, que me l'estic fent a sobre, és l'entrevista d'en Sam Harris en el Yuval Noah Harari, perquè en Sam Harris és el filòsof que va és un filòsof ateo anti-islamista i que pensa sobre la intel·ligència artificial i una pila de temes més, que té un podcast que es diu The Waking Up Podcast. És molt polèmic, no comparteixo tot el que diu aquest senyor, però evidentment el que no es pot negar és que tots els seus raonaments són impecables i superbons. No comparteixo les seves premisses sempre i per tant no arribo sempre als mateixos raonaments, però tinc moltes ganes d'escoltar el diàleg entre el Yuval i el Sam Harris. Molt interessant.
Carles Canyo, tu tenies una altra cosa.
Pues ja que recomaneu llibres, no? Doncs jo també, i arran de la pregunta a la Gina Tos sobre com gestionar grans equips o equips grans de tècnics, i el que ha parlat en Josep Ruano, m'ha recordat un llibre que ja vam recomanar a Zetadestes, però recomano aquí, que es diu Creativity Incorporated, de Ed Catmull, que està traduït com a Creativitat S.A., i que una mica explica doncs, com el fundador de Pixar doncs, vetlla perquè la cultura es mantingui inclús quan ell no hi sigui. I com, com quan creixes de la forma que ha crescut Pixar, doncs, si això que dius, que arriba la gent nova i hi ha coses que es fan perquè es fan sempre així, però arriba un moment en què jo no... Molt interessant.
Mm-hmm. Vale, doncs jo us llenço tres o quatre coses molt ràpides. No, tres coses molt ràpides. Una, un ratolí. Hòstia, recupereu els famosos Logitech, vale? Els ratolins Logitech. Quan fa que no tenim un ratolí Logitech?
Des que em vaig comprar el primer pues, Magic Clone.
Jo en tinc una de taula.
Sí, pues hi ha un el Logitech MX Anywhere 2, que és de la nova generació dels Logitech, que estan molt bé, molt bé, i jo us recomano que mireu. Hi ha diversos museguis que l'han comprat i per això el recomano. L'altre és que m'ha arribat un oient anònim, perquè no sé com es diu, li he preguntat el nom i encara no sé com es diu, però em recomana una cosa que sé que existeix i que està molt bé, que són les Steam Conference Barcelona 2017, adreçades al món de l'educació. És un manament. Això de les Steam Conference STEM. ve d'una... És Steam.
No, és STEM. Perquè fa el joc de paraules amb la tija d'una planta.
Ah, pensava que era de team.
No? Science, Technology, Engineering
yeah. i Mathematics.
Això no ve d'algú això ve dels Estats Units, perquè el consulat dels Estats Units financia aquestes conferències també.
Però bueno, igualment el tema STEM està tot bueno, arreu, Barcelona, de ciència i treballa sí. i...
Del 20 al 22 d'abril a Barcelona, dirigides a mestres i educadors.
On serà això?
Al Cosmo Caixa, si no recordo malament. I finalment, per acabar les propostes, una curiositat, també un aparell que té la mida que l'espectròmetre aquest de masses, que en aquest cas ho ha comentat en Miquel Godallol a Twitter i ho suposo com una curiositat perquè jo no l'he provat, m'ha cridat l'atenció, és un gadget que a més fa traducció simultània. Tu te'l penges aquí, tu parles i ho explica. Aquest gadget de traducció simultània es diu Travis the Translator. Encara està en fase de producció. Ara aquest mes de març ja es poden comprar les primeres unitats. Que només
Travis com el de l'Iron Man. Mhm.
I parla 60 idiomes. Hi ha un vídeo on veus que tu li dius en anglès una cosa i ho explica ella. Tradueix simultàniament al xinès.
Mira, això serà com la primera CCD que feia 0,01 megapíxels i acabarà com a la novel·la La guia de l'autoestopista galàctico, que hi haurà el Babelfish que se'l posen a l'orella i tradueix en temps real tots els idiomes de l'univers. Mm.
Doncs no t'estranyi que això acabarà així. Acabem ja.
A Farscape t'injectaven uns microbis traductors.
Mm. Ah, molt bona. Acabem ja. Josep, moltes gràcies per estar aquí a Mossega la Poma.
A vosaltres.
Avui ens hem deixat anar a Tela Marinera. La setmana que ve, per compensar tant convidat, no tindrem convidat. Estarem en tranquil·litat. Per cert, no hi ha data oficial encara, però tots estem esperant que Apple, amb una diferència de 5 o 6 dies, ens anunciï els nous iPads.
Nous iPads?
Com a mínim.
Però sense aquí no tenir res.
Sí, es farà una mini keynote.
Mini keynote, aquestes
però així, flash, avui, flash keynote. Zascapusca i a la setmana següent...
Zascapusca, xurri, xurri, keynote.
Sí,
pitxit. Ai, hi ha un tràiler del Fast and the Furious 8, The Fate of the Furious. No. Oh.
Marxem,
No s'acaba mai això.
No.
No s'acaba mai el Marc.
Es faran prequeles.
Marxem. Continuous deployment, The Fast and the Furious.
Però sense testing.
Adéu-siau.